Esport en Marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 22 d'abril, dia previ a Sant Jordi, la festa del llibre i la rosa. Els que han gaudit d'una gran festa, i ho han fet abans de Sant Jordi, són els jugadors del primer equip de l'handbol Sant Cugat, que han certificat la classificació per a la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal, per segon any consecutiu. Temporada per emmarcar, i que vol acabar, o volen els jugadors i el club, posant la cirereta al pastís, que seria l'ascens històric a plata. I qui també viu hores importants són les jugadores d'aquest handbol Sant Cugat, del primer equip femení, que aquest dissabte, si guanyen a dos quarts de nou de la nit al Sant Quirze, seran equip de Lliga Catalana. Seria un ascens també històric. L'enhorabona per l'handbol Sant Cugat, de moment temporada brillant. I del cap de setmana també destaquem el torneig Sant Jordi Infantil organitzat per l'Esgrima Sant Cugat i que ha reunit més de 350 participants vinguts de tota Europa. Ens acompanyarà avui a l'estudi, aquí ja hi és, en Miquel Ojeda, president de l'Esgrima Sant Cugat. També parlarem de la jugadora de vòlei santcuatenca i que milita a l'Aris Canari, Ariana Priante, per valorar el que ha estat aquesta temporada i conèixer també la transfronterera Cap de Rec, una marxa de muntanya que està més que considerada a nivell català sota l'organització del Club Muntanyenc Sant Cugat. Parlarem amb el seu director, en Cesc Mullerat. I arribem pràcticament al final d'aquesta temporada i ja tenim els primers campions santcuatencs. En aquest cas, l'infantil B del Sant Cugat de futbol ha assolit l'ascens a la divisió d'honor, màxima categoria del futbol català. Segona vegada a la seva història que el Sant Cugat militarà en una categoria d'elit catalana. Menú atapeït d'esport santcuatenc. Ens hi posem ara mateix. Comença un nou Esport en Marxa. Doncs el que toca ara és donar un cop d'ull als marcadors d'aquesta jornada i amb qui millor que amb el nostre company Martí González. Martí, molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Bé, ens acompanyaràs avui d'una a dues, com sempre, en joc per repassar l'esport català, sí. Amb molta teca, amb molt futbol, amb molt waterpolo i d'altres ítems destacats, no?
Sí, tant. Sobretot el waterpolo, molt important. El Sabadell va guanyar la seva setena Champions de waterpolo, la Champions femenina, també la Copa del Reina d'hoquei patins, evidentment futbol i tot molt més, sí, tant. D'una a dues a l'enjoc.
Molt bé, t'escoltem a partir d'aquella hora. Ara anem a donar un cop d'ull als marcadors d'aquesta jornada esportiva per als equips santcuatencs. En bàsquet, Martinenc 70, West masculina 58.
Sí, els santcuatencs continuen lluitant per mantenir-se a la Supercopa.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, Gefia 0.
Els santcuatencs s'afiancen a la zona mitja de la taula.
Més futbol, Sant Cugat femení 4, Terrassa 1.
Les d'Orbeny i Negres segueixen amb bona dinàmica, amb dinàmica brillant.
Casserres 4, futbol sala Sant Cugat femení 4.
Les santcuatenques sumen un punt que els manté en la zona mitja.
Sant Martí 38, amb el Sant Cugat 43.
Ho deies, els santcuatencs certifiquen la classificació matemàtica per a la fase d'ascens a plata.
En futbol sala Prosperitat 8, Olímpic Floresta 0.
Golejar contundent dels forestans a la pista de l'avantpenúltim classificat.
Solideu patiu que Club Sant Cugat masculí 12, Ordes 1.
Els d'Orbeny i Negres s'afiancen a la quarta plaça amb una golejada d'escàndol.
En hoquei herba, Júnior femení 4, tenis 1.
A les de Guille Carnicer es desfan de les Cantàbriques i segueixen líders.
I, finalment, en hoquei herba, Atlètic de Terrassa 2, Júnior masculí 2.
Els santcuatencs se'ls garrapa un bon punt i ocupen la tercera plaça.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem un nou Esport en Marxa, avui dia previ de Sant Jordi, un dia, doncs, plujós a casa nostra, però que esperem que demà canviï radicalment i puguem gaudir d'una diada de Sant Jordi maca, amb llibres i roses, tota una festa cultural a casa nostra. I anem a parlar d'una altra festa, la que es va veure i viure tant ahir com dissabte al pavelló de la Guinardera, un torneig infantil d'esgrima organitzat per l'Esgrima Sant Cugat, que va reunir més de 350 esportistes d'aquesta modalitat, en espasa, amb sabre, amb floret, que són les tres modalitats esportives, amb participació de l'esgrima Sant Cugat, però amb una gran organització, ara sí, que ja ha finalitzat, d'aquest club esgrima Sant Cugat, aquest torneig Sant Jordi referent i prova puntuable pel campió d'Espanya. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de l'esgrima Sant Cugat, és ell, en Miquel Ojeda. Miquel, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Cansat?
Pues una mica, no ho negaré, no? Perquè ha sigut un cap de setmana molt ple de feina, no? Des de divendres al muntatge, després dissabte les competicions de floret i sabre, diumenge la d'espasa i el desmuntatge, però bé, tot molt bé, molt contents.
Una competició que ja fa 2 anys consecutius que ve aquí a Sant Cugat, fins i tot d'altres països d'Europa han vingut, no?, a Sant Cugat.
Sí, la participació internacional és una de les coses que busquem, no? Aquesta és una de les 3 competicions del circuit estatal, les altres són a Madrid i a Ciudad Real, però aquesta la que té és que també té participació internacional. El que estem treballant és a veure com podríem aconseguir que el circuit europeu, que s'ha definit per a menors de 14 anys, també la nostra prova hi pogués formar part, perquè aquí a Catalunya i a Espanya la categoria infantil és de menors de 15, i això ens crea una mica de problema en aquest aspecte, però bueno, igualment han vingut 6 països, que també és per estar contents.
Posats a organitzar, teniu previst, no sé si a curt termini o a llarg termini, organitzar algun Open absolut aquí a la Guinardera?
Bueno, aquest any tornarem a fer el campionat de Catalunya absolut i de veterans per Sant Pere, per les festes, el cap de setmana del 30 de juny serà. I bé, també és un dels altres estímuls que tenim, no?, pels nostres socis i per la gent que vol seguir l'esgrima aquí a Sant Cugat.
Una entitat molt jove, 2 anys, entreneu a l'Arnau Cadell, a l'institut. Després de 2 anys, com va el club? És a dir, les perspectives, socis, esportistes, tot va més o menys pel guió que teníeu previst?
Sí, en molts aspectes millor, perquè a mesura que vas avançant doncs també vas trobant oportunitats, vas veient coses que potser no havies pensat i que convé fer, també n'aprens d'altres que segurament t'has equivocat, no? És la vida d'una associació. Però molt contents, som ja el club de floret a Catalunya amb més practicants de floret, amb més llicències de floret, tenim ara 60, que és un nombre, per la nostra dimensió i per l'antiguitat que tenim, un nombre molt bo. I simplement el que volem és consolidar que la gent que ha començat a fer esgrima amb nosaltres pues que siguin esportistes de llarg recorregut, que vagin formant-se i aprofitant aquestes oportunitats que intentem que siguin molt profitoses per ells, com organitzar aquest torneig Sant Jordi per als infantils, o seguir organitzant alguna competició com el Campionat de Catalunya, o per l'any que ve preveiem poder fer un Campionat d'Espanya.
Molt bé, aquesta seria la notícia, no? Aquest Campionat d'Espanya està confirmat o encara no?
Encara no, serà el de veterans, perquè també és unes edats que estan funcionant molt bé el club. De fet, ara, d'aquí uns dies, el Lázaro Enríquez anirà al Campionat d'Europa amb l'equip espanyol, i probablement aquest any tindrem representació al Campionat del Món de Dubai, que també és una cosa que ens fa molta il·lusió de tenir. Llavors, com que és una categoria que també volem mimar, així com hem fet el Sant Jordi pels menors de 15, hem demanat a la Federació Espanyola fer el Campionat d'Espanya de Veterans i la primera resposta ha estat positiva.
Molt bé, caldrà esperar, en tot cas, la vessant organitzativa pel Campionat d'Espanya i aquest resultat, a veure si hi ha presència santcugatenca en aquest Mundial, que seria una fita històrica. Sí. Explica'ns, per la gent que no ho coneix, jo perquè he tingut l'oportunitat de seguir 2 vegades aquest campionat i també està a peu de pista, quines diferències hi ha entre el floret, el sabre i l'espasa?
Bé, són 3 armes que són bastant diferents en la seva tècnica i també una miqueta en la tipologia dels esportistes que les practiquen, no? El floret és l'arma que practiquem a Sant Cugat, és una arma de punta, és a dir, que només es pot tocar punxant amb la punta, no es pot tocar amb els costats de la fulla, i s'ha de tocar al tronc. Per això portem una jaqueta metal·litzada que ens cobreix només el tronc, no? Els braços, el cap, les cames no valen. i quan es toca en aquesta superfície metal·litzada s'encén la llum en el marcador. L'espasa és potser l'especialitat més senzilla d'explicar perquè val tot el cos, es pot tocar els peus, les mans, el cap, on sigui, i el punt l'aconsegueix el que toca abans. I en canvi, en floret i en sabre també, l'àrbitre ha de decidir quin dels dos esportistes ha començat l'acció ofensiva. A vegades hi ha petites diferències de temps entre que un comença i l'altre es tira a sobre i l'àrbitre aconsegueix el tocat, el que comença abans, no? Això diem que són armes de convenció. Llavors, tècnicament, el sabre, la gran diferència és que es toca amb el costat de la fulla, no? Amb el tall tallant. I aquests són els tres. I el blanc vàlid és de mig cos cap amunt. O sigui, semblant al floret, però també inclou els braços i el cap.
Déu-n'hi-do. Sí, per això veiem que van tan ben protegits, perquè la veritat és que s'ha d'anar en compte i també es mesura abans del combat, no? Les tres armes...
Sí, el material ha d'estar en regla, és un material que amb els anys ha anat cada vegada millorant-se més de cara a la seguretat. I avui en dia, doncs, la seguretat és màxima i hem de procurar, tant en els entrenaments com en les competicions, complir totes les normes en aquest sentit.
Perfecte, doncs, Miquel Ojeda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Esport en Marxa, director de l'Esgrima Sant Cuat, i a seguir organitzant i a seguir gaudint d'aquest esport a casa nostra. Novadors, fa 2 anys que estan instal·lats a l'Arnau Cadell, però déu-n'hi-do quina repercussió té aquest esport a casa nostra. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Pues res, gràcies a vosaltres per seguir-nos, per haver estat també el cap de setmana allà a la Guinardera, i esperem que l'any que ve encara sigui una competició millor que la d'aquest any.
Molt bé, doncs queda dir, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A reveure.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Continuem aquest Esport en Marxa i avui també tenim un petit espai, obrim la carpeta al vòlei per parlar d'una santcuatenca que ha finalitzat temporada, i és l'Ariadna Priante, jugadora de l'Aris de les Canàries. Ariadna, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, felicitats perquè fa 2 dies, aquest dissabte, en complies 22, i això sempre fa il·lusió, no?
Sí, la veritat que estic molt bé.
Molt bé, doncs anem a parlar del que ha estat aquesta temporada, que l'equip, l'Ari, sempre competeix a un alt nivell, és un dels favorits per guanyar la Lliga, i us heu quedat, a les portes de la final. No sé amb quina sensació acaba aquesta campanya.
Doncs sí, la veritat que ara estem totes bastant tristes perquè vam poder aconseguir guanyar el primer partit de les semis a casa i la veritat que va ser un dels millors partits de la temporada. I... malauradament, aquest cap de setmana vam perdre els 2 següents partits contra el Menorca a casa seva i no vam saber, jo crec, igual donar el nostre millor joc ni acabar de la millor manera, però bueno, crec que portem una temporada molt llarga i hem evolucionat moltíssim com a equip i això és el que em quedo.
Una temporada estranya, començar un entrenador, després seguir un altre abans de la Copa de la Reina, i aquest entrenador que s'ha convertit en president. No sé si tens la sensació que ha estat tot una mica rocambolesc.
Sí, la veritat que mai t'esperes que hi hagi aquest tipus de canvis a la meitat d'una temporada, però bueno, penso que sempre t'has d'adaptar a les situacions que et toquin i independentment seguir endavant amb el voleibol, que al final és per lo que estàs al dia a dia.
Parlar també una miqueta de com veus el teu present i pràcticament futur per la propera temporada. No sé si seguiràs a Aris, has de parlar encara, si tens ofertes sobre la taula, que entenc que sí. Com t'ho planteges?
Doncs encara no sé realment res. O sigui, no hi ha res que tingui realment sobre la taula com per poder decidir. Sé molt bé que m'agradaria seguir jugant i poder seguir aquesta experiència sobre la pista, però bueno, tot depèn de certes circumstàncies i bueno, jo encara sóc pacient i a veure si sorgeix alguna cosa bona.
Entenc que aquesta cosa bona, com tu l'has definida, seria aquí a nivell estatal o també podem parlar d'una nova experiència a l'estranger com ja va passar uns anys a Alemanya?
No, jo realment no tanco ninguna porta, o sigui, estic coberta tant sigui a nivell nacional com a fora. Mentre sigui, pensi que sigui un bon lloc per mi o per on pugui créixer, jo estic coberta a tot ara mateix.
Pel que fa a la selecció espanyola, ha sortit una llista àmplia de 24 jugadores per anar a entrenar, tot i que encara falta que es confirmi amb 16 a 17 jugadores. Pel preeuropeu, creus que tens joc en aquesta selecció espanyola?
A veure, sempre és bastant difícil poder arribar a jugar amb l'espanyola, però confio en que almenys per poder anar als entrenaments sí que em convoquin. Després ja es veurà, però a mi em faria moltíssima il·lusió com cada any, la veritat.
Tu ja has jugat dos europeus, de fet, tens aquesta experiència prèvia amb 22 anys. És un bon camí, és una joventut important la que tens, però amb una experiència que parla molt bé de tu, no?
Doncs sí, la veritat que he tingut la sort de poder viure dos europeus ja i estic molt contenta i em sento molt afortunada per això. I crec que això també m'ha ajudat una mica a créixer esportivament, no només durant la temporada amb el club, sinó també durant l'estiu jugant contra altres seleccions que tenen molt bon nivell.
Molt bé, doncs Ariadna Priandes, jugadora de l'Aris, de Tenerife de moment, perquè estàs encara no coneix el teu futur, com tu molt bé has dit, no et tanques cap porta. Seguirem fil parlant de l'actualitat del vòlei estatal i, sens dubte, també et volia preguntar ja per acabar aquesta entrevista, abans d'acomiadar-te, l'actualitat del vòlei Sant Cugat. Què en penses de la marxa de Rafa Ruiz i com veus l'equip per la propera campanya, tenint en compte que tenen la possibilitat de jugar a competició europea?
Doncs jo sempre dic que el Sant Cugat sempre fa bons equips i sempre són competitius, i sobretot aquest any que han sabut donar el millor d'elles mateixes. I no sé, jo crec que cada temporada és diferent, però que evidentment jugar a nivell europeu és una gran oportunitat sobretot per les jugadores per agafar experiència i per disfrutar del voleibol.
I algun dia, no sé quan ni si trigarà molt, veurem a l'Ariadna Priante aquí, al vòlei Sant Cugat?
Aquesta és la pregunta que em fan els meus pares sempre. Però no ho sé, mai se sap. Jo, com he dit abans, mai tanco portes a res i penso que tot pot ser una bona oportunitat en el moment que toqui. Així que mai se sap.
Bé, et deixes estimar, que això també és important.
Doncs sí.
Molt bé. Doncs, Ariadna, moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies per estar, com sempre, donant veu i apropant el vòlei, en aquest cas, a casa teva. Que vagi tot molt bé i estarem pendents d'on continuïs la temporada vinent i també d'aquesta llista europeu si finalment pots disputar aquest preeuropeu. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns avui en directe aquí a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies. A tu.
Que vagi molt bé.
Igual.
Esport en Marxa.
Continuem a l'Esport en Marxa i avui també hem de parlar d'un esdeveniment esportiu que s'organitza des de casa nostra, des del Club Muntanya Sant Cugat, però que marxa lluny, concretament fins a Cap de Rec, que és la 17a edició de la Transfronterera Cap de Rec Memorial Narcís Castanyer. Una marxa de dos recorreguts, un de llarg i un de curt, i per parlar-ne tenim el director d'aquesta Transfronterera en directe. Ell és el Cesc Mullerat. Cesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, ja s'escalfa motors. Hem de dir que les inscripcions comencen el 29 d'abril, però ens agradaria parlar una miqueta del que suposa aquesta 17a edició. Ja són molts anys organitzant-la i suposo que amb molta il·lusió i amb molta ganes que arribi aquest dia, no?
Sí. O sigui, ja és el 17è, la 17a edició, com molt bé dius. Abans d'aquesta edició en van fer dues de prova, vull dir, i és una caminada que està dins del circuit català de la Copa de Caminades de Resistència, i travessem uns llocs de la Cerdanya i d'Andorra i il·lusionats moltíssims perquè és una caminada marxa molt, molt, molt maca.
Per entendre'ns, tothom pot fer aquesta transfronterera o ens hauríem de preparar abans?
Tothom que estigui preparat. O sigui, com molt bé dius, són marxes llargues. La marxa de 49-50 quilòmetres són moltes hores. Hi ha un desnivell molt important, perquè són 5.000 metres de desnivell acumulat. Després, la marxa curta també són 30 quilòmetres, si parlem de quilòmetres, i de desnivell n'hi ha menys. O sigui, són 2.000 i escaig. Has d'estar preparat. O sigui, quan dic preparat vol dir que has de tenir un mínim d'actitud i aptitud, o sigui, un mínim de forma física i un mínim d'experiència amb aquest tipus de caminades, marxes.
Parlàvem del paisatge, parlàvem també del desnivell. La gent que va a aquesta transfronterera Cap de Rec té alguna cosa que no tenen la resta. És aquest paisatge. Què en destacaries d'aquesta natura, d'aquesta imatge? No sé si tens alguna imatge a la retina que digui, mira, sempre que parlo de transfronterera me'n recordo d'aquell lloc o d'aquella imatge.
Sí, bueno, n'hi ha diverses. Vull dir, se surt a les 6 del matí i aleshores surts tenint tot el cadí que surt el sol, que l'estàs veient, després ja vas entrant... Són imatges molt alpines i molt paisatgístiques. I és una marxa que té molta aigua, vull dir, perquè també travessa zones que hi ha molt riu, molt rierol i alguns estanys, i de dir quina imatge em quedo, jo em quedo, doncs, amb vàries. Vull dir, aquesta que t'he comentat del cadí del principi, després també tota la imatge de la Tossa Plana de Lles vista des d'Andorra, des del Coll de Vallcivera. És una imatge esplèndida. Tota la baixada de la Vall del Madriu, que és un parc natural que tenen els andorrans, que és a corriols entre aigua, vull dir, molt macos. I després ja ve tota la remuntada de Perafita, i ja arribem a Estanys de la Pera i tornem al refugi del Cap de Rec, això amb la marxa llarga. La marxa curta ha acabat a Andorra, el dinar que fem allà. Però realment les imatges que tens o la sensació que tens sempre és que estàs caminant gairebé sempre per damunt de 2.000 metres, o sigui que estem parlant que estem en zona... Podem parlar d'alpina a Pirineu, o sigui... Aigua pendent i cel...
Més no podem demanar. A partir del 22 d'abril, aquestes inscripcions, recordem, hi ha dos recorreguts de 30 quilòmetres i 49, déu-n'hi-do, i també un concurs de fotografia, no?
Sí, cada any fem entre els participants, doncs els demanem que ens envien les fotos i aleshores seleccionem la foto i la publiquem. Vull dir, i aleshores doncs, ja portem diverses edicions. Digue'm.
L'edició anterior van ser 350 participants. Enguany teniu una previsió de mantenir almenys aquest nombre?
La idea és que sí. O sigui, i les ganes és que sigui que sí. Aleshores, com que pertanyem a la Copa Catalana, això ja ens garanteix que els participants en aquesta Copa ens vinguin, que és aproximadament, comptem que són uns 100 escaig, i el resto és gent que no participa a la Copa, però que li ve de gust fer el repte de fer aquesta marxa per aquests llocs tan impressionants.
Molt bé, doncs, Cesc Mollerà, moltes gràcies per atendre'ns, aquest director sí. De la 17a edició de la Transfronterera Cap de Rec. 29 d'abril comencen les inscripcions, estarem atents a tot el que es pugui parlar prèviament i, òbviament, molta sort perquè això també és un moviment important d'organització, de gent, de logística, i tot això no és gens fàcil. Agrair-te la teva presència aquí en directe a l'Esport en Marxa i desitjar-te que, com sempre, sigui un èxit de participació i també d'organització. Que vagi molt bé.
Magnífic. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Recte final del programa i també tram final de temporada per als equips santcugatencs i alguns ja celebren èxits històrics. És el cas, per exemple, de l'infantil B del Sanku, un infantil B del Sanku que aquest cap de setmana, després de golejar contundentment el Sabadell per 8-0, ha assolit l'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria del futbol infantil català. I per parlar d'aquest èxit tenim a l'altra banda el fil telefònic el seu tècnic, l'Ivan Partegas. Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Bé, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Què què suposa en una temporada on únicament heu perdut dos partits, que heu guanyat els partits, doncs, patint alguns, però en altres de manera contundent, com el del Sabadell, pujar a la màxima categoria del futbol infantil català?
Bueno, suposa un èxit del club, del model del club de futbol base del Sant Cugat, i un èxit de bastants anys, perquè portem treballant amb aquesta generació des de fa 3 anys, llavors, bueno, hem aconseguit ara l'èxit després de molt treball, després de molt esforç, així que pel club, doncs, suposa un èxit, sobretot a nivell de model.
Uh-huh. Un model que, déu-n'hi-do, el cadet Divisió d'Honor està fent una temporada per emmarcar, el juvenil preferent va líder i pot donar aquest salt a nacional. És més fàcil retenir jugadors quan tens millors categories, sobretot els equips A?
Sí, nosaltres sempre dèiem, no, que al final a Sant Cugat li faltava aquesta continuïtat del futbol 11, però fa uns 3-4 anys que tenint aquests equips a les màximes categories, doncs tota la formació que fem amb els jugadors també, no, els hi podem oferir la competició. Llavors, per nosaltres és molt important que aquests 3 equips, sobretot els 3 As en cada categoria, puguin estar a les màximes categories competitives per nosaltres poder seguir fent el treball de formació de base que fem.
Donant un cop d'ull, després de 26 jornades, 21 partits guanyats, 3 empatats i únicament 2 derrotes, l'equip destaca per ser el màxim golejador, 84 gols, però també en el balanç equilibri defensiu, només 20 encaixats. On destacaries l'èxit del teu equip, si parlem de treball tàctic i d'equilibri atac-defensa?
Bueno, com tu dius, no? Al final les dades a nivell de resultats estan allà. Llavors, jo penso que l'equip ha dominat molt, molt les àrees. Al final, pues, hem tingut jugadors molt determinants en cada una de les àrees, però sobretot destacaria el treball col·lectiu, no? De ser un equip, pues, molt intens, molt pressionant i molt valent en fase defensiva, i en fase ofensiva, pues, tenir una idea de joc associativa i atractiva que ens permetés, doncs, progressar en el joc amb la pilota. Llavors, també destacaria, per altra banda, no?, el treball en equip i tot el dia a dia que hem pogut generar tant amb els jugadors com el cos tècnic i les famílies, i que al final ha facilitat aquest èxit que hem tingut.
Ja sé que els entrenadors sempre són de destacar el treball d'equip, però tenim alguns noms, alguns jugadors que tu diguis d'aquí uns anys atents perquè els podrem veure al primer equip del Sanco o fins i tot més amunt. Ja sé que són infantils, que és difícil vaticinar esdeveniments, però entenc que deuen d'haver-hi jugadors que tenen un potencial, no?, ara mateix.
Sí, nosaltres tenim sobretot alguns jugadors que ja porten més temps a la casa, no? Destacaria en especial el nostre capità, Víctor Lebrón, que porta des de Benjamí, de primer any aquí al club, i bueno, sempre ha tingut possibilitat de sortir a algun altre equip, però sempre ha valorat molt el dia a dia d'entrenament i tot el que rodeja el Sanco. Llavors seria un dels jugadors que jo crec que podria tenir continuïtat. A més de l'Adrià Méndez, que també porta un parell o tres de temporades, i després alguns jugadors que hem incorporat aquesta temporada, com Abdul Mame, que ve del Rubí, que també crec que té una projecció molt gran, però com tu dius, no, pues al final també m'agradaria, pues, això, no, destacar el treball i el talent de tots els jugadors, que la veritat que ha sigut un plaer entrenar-los en el dia a dia i s'ho mereixen més que ningú.
Per acabar, objectiu quedar campions, no, després de l'ascens?
Sí, ara ens queda, bueno, ens queden 4 partits, amb un partit més per guanyat, doncs ja seríem campions i seria el primer cop que a Sant Cugat un infantil preferent quedaria campió, perquè l'any que van assolir a l'ascens no van poder quedar campions perquè van tenir el Barça. Llavors nosaltres ara depenem de nosaltres per aconseguir-ho i poder passar la història.
Molt bé, doncs, Ivan Partegas, gràcies per ser en directe avui a l'Esport en Marxa i tota la sort del món pel que resta de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs amb el tècnic del Sanco de l'Infantil que ha pujat a Divisió d'Honor, posem punt final al que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin la cita dilluns vinent, un altre cop, com sempre, a 9:45 del matí. Estarem pendents de l'embol Sant Cugat del primer equip femení que es juga a l'ascens a Lliga Catalana aquest dissabte al vespre, a les 8 davant
al Sant Quirze i també de tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Us ha parlat Joan García, el viassó Pablo Palenzuela i, com sempre, explicant l'esport de casa nostra a cua.cat. Que vagi molt bé. Bon dilluns i bona setmana.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.